UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bon dia. Avui és divendres 25 de febrer de 2022 i comencem amb el programa Extiéndete, l'espai cultural de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat i de l'Oficina de Llengües UMH.
Avui tindrem agenda d'exposicions, cursos d'hivern, entrevistes, la secció de cinema, la secció del 25 aniversari de la universitat i el projecte Un País d'Històries. Salutacions de Mati Baño i Paula Barceló. Al control tècnic, Lluís Sempere.
Pel que fa a les exposicions que tenim, el passat 5 de novembre s'inauguraren dues exposicions. La primera a la Sala Universitas de l'artista visual Anna Talens, titulada Genius Loki, comissariada per Alba Braza, i a la Sala Gris, la proposta de Raquel Gómez, Fou, te n'adones, ara. Escoltem l'entrevista que ha fet la nostra companya Hilda Caeiro a Anna Talens sobre el treball de l'exposició que encara es pot visitar a la Sala Universitas, sobre la seva vida a Berlín i sobre un projecte amb Caixa Fòrum, que és el que escoltarem.
Y hablando de los espacios, y bueno, tú te mueves fundamentalmente analizando el espacio, llevas años viviendo en Berlín. ¿Qué te ofrece Berlín o cómo te ha transformado Berlín o qué supone para ti una ciudad donde ya llevas bastante tiempo asentada en tu obra y cómo, dónde encaja Berlín en todo, en toda tu práctica?
Yo creo que Berlín lo que me ha dado es, pues como hablábamos antes, la cuestión de poder experimentar sin ninguna necesidad más allá de poder hacer lo que quieras, donde quieras o como puedas, ¿no? Es una ciudad pues, que la he visto cambiar durante los 10 últimos años. Ahora creo que la describiría de forma distinta, pero creo que en un principio había muchísimos espacios alternativos de exposición que estaban siempre como ubicados en espacios arquitectónicos muy especiales. También que la ciudad estuviera un poco deshecha o medio por hacer, hacía que hubieran espacios de encuentro artístico, pues bueno, hay un búnker donde se puede exponer, espacio como casas abandonadas o como estaciones de trenes que no se utilizan, bueno, mogollón de espacios arquitectónicos que en realidad yo creo que eso es al final lo que me llevo de Berlín es la práctica del site specific, ¿no? Uh-huh. Que creo que a partir de ciertos proyectos con comisarios alternativos, con espacios sin presupuesto y con muchas ganas de experimentar, pues al final han salido obras, ¿no? Que luego al final se refleja luego esa libertad que creo que es fundamental a la hora de crear, ¿no? De salir de tu entorno, de tu forma de trabajar, porque yo siempre he trabajado desde la intimidad, ¿no? Y desde lo íntimo, lo manual, lo un poco aparte del mundo, pero luego el dialogar con el espacio arquitectónico desde esa intimidad creo que es algo que Berlín me ha ofrecido la oportunidad de poder hacerlo. Y luego, aparte, pues bueno, creo que la oferta cultural que tiene Berlín es inmensa. Siempre está en constante cambio. Es una ciudad a la que puedes ir a ver muchas exposiciones de alto nivel. Luego, espacios alternativos, como te contaba, que trabajan desde otros parámetros. Y después la infraestructura de trabajo que tiene es muy buena, está muy preparada para los artistas, para producir, para marcar, para grabar, para todo lo que necesites, la ciudad está preparada para ofrecértelo. Y luego, pues bueno, como muchos, ¿no? Un apoyo fiscal y de alojamiento de estudio, ¿no? Que creo que es un punto como un poco más pragmático, pero que creo que también que hay que acentuar, ¿no? Esa idea de que al artista hay que apoyarle ya no solamente al principio de su carrera, sino en toda su carrera, ¿no? Porque no hacemos esto por dinero, hacemos esto por vocación. Y en ese momento de búsqueda de lo imposible, pues siempre hay como lugares, o sea, lugares en los que se entiende mucho más esa forma de vida artística. Y bueno, pues los apoyos que tenemos los artistas que vivimos ahí a nivel de apoyos fiscales y de alojamiento de estudio para poder concentrar lo que es el dinero y el tiempo en lo que realmente hemos venido a hacer, ¿no? Que es hacer arte y a compartirlo con los demás, que al final es un poco, creo que, nuestra misión, o al menos la mía.
Y menos mal que es así. Y una cosa, viendo que vuelves, quiero decir, no dejas tu casa, no dejas la Comunidad Valenciana, eres de Carcaixent, tienes un proyecto con Caixa Fòrum Valencia. Cuéntanos de este proyecto que desde Berlín estás desarrollando para Valencia. ¿Cómo lo abordas? Sí, pues, ¿por dónde vas?
Bueno, ahora estamos en la fase final y es un proyecto que ya lleva como desde la primera invitación de concurso cerrado de varios artistas, ¿no? Tampoco sé quiénes fueron ni quiénes son. Pero bueno, presenté mi proyecto hace ya justamente, me gusta el día que lo presenté porque era el día en que me llamaron para ir a la Academia de Roma también y luego me salió un encargo de una pieza que podréis ver también en la exposición, en concreto Strato. Y bueno, fue un día de esos en lo que se juntan las estrellas, ¿no? Y a lo que todos esperamos que pase, ¿no? Y bueno, me ha pasado a mí ahora este proyecto grande, que por un lado, pues me, no sé, te tengo mucho respeto. Estoy intentando trabajar en él de la mejor forma posible, aprendiendo cada día, ¿no? Porque en el fondo me saca un poco de mi escala natural, que es la más íntima y la manual. Pero bueno, aprendiendo mucho de los ingenieros, de los arquitectos, de los camiones y de muchas cosas que supone hacer escultura en otra dimensión. Y sí, el proyecto está ahora en su fase final. Las fases han sido todas muy interesantes. De hecho, me gustaría poder recopilar algún día en alguna publicación que hagamos, pero bueno, ya veremos. Ahora lo que falta es sacar la pieza y a ver qué sale. Y la presentaremos, si no pasa nada, para primavera-verano de este año, coincidiendo con la inauguración del Caixa Forum de Valencia. Para mí, pues bueno, es un honor también que me hayan elegido para representar o para presentar una de las primeras esculturas junto con Ima Femenía, que está también preparando un proyecto para el interior. Y la pieza se llama Palafit, es una pieza pues, que un poco tiene que ver con el contexto también y con la ausencia de un elemento arquitectónico, que son como las casas más primitivas valencianas que se construían encima de los arrozales o en la laguna de la Albufera. Y lo que estoy intentando hacer es una especie de templo agrícola, aunque en realidad matéricamente va a estar creado por otro material, no por material orgánico, por, bueno, por cuestiones del proyecto. Y la idea es un poco hacer una pieza que refleje la luz del sol. La albufera pues era conocida como el espejo del sol para los árabes. Y bueno, me estoy metiendo un poco en la arquitectura vernácula, que es un tema que me gusta mucho. Y bueno, quiero que haya una presencia de un elemento ausente en el cauce del río, ¿no? O en la parte más acuática de la ciudad, que hable un poco de esa relación de amor y odio con el agua que tiene Valencia. Yo, por ejemplo, siendo de Carcaixent y habiendo vivido el pantano de Tous, pues bueno, que ya tengo esa sensación, ¿no? De que Valencia un poco vive de lo agrícola, se tiene que reencontrar con lo agrícola, creo, de una forma digna y tenerlo como un valor propio y muy fuerte. Incluso en la época que vivimos, que espero que sea de futuro ecologista, me gustaría que Valencia fuera pionera de muchas cosas. Y bueno, por la presencia de esa casa, al final va a ser un poco pues que la gente que vaya a Caixa Forum quiera y tenga ganas de seguir el camino que le lleva 20 minutos a ver todo lo que es la albufera y el paraje natural que tenemos al lado de la ciudad de Valencia. Y bueno, ya veremos, sorpresa también para mí. Así que
bueno, pues nada, vamos a ver. Deseando es que llegues a ese momento de inauguración y de cortar la cinta.
Y yo también, ya tengo la botella de champán preparada. Sí.
Moltes gràcies, Hilda. És un plaer escoltar a Anna i els seus projectes. Des d'ací, li desitgem una vida plena d'èxits i el reconeixement pel seu treball.
Continuem amb la secció Exposicions, perquè a l'ECO, l'Espai Cultural Obert de l'edifici Altavix, tenim fins l'11 de març l'exposició Àlbums Il·lustrats Infantils. És una exposició promoguda pel Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant i està comissariada pel professor Dari Escandell, i en la qual han col·laborat en el Museu de la Universitat d'Alacant, la Fundació Full per Llibre i la Lectura, el Departament de Filologia Catalana, la Biblioteca de la Universitat d'Alacant i l'Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana. L'exposició, com ja he dit, es pot visitar a l'Espai Cultural Obert de l'edifici Altavix del Campus d'Elx fins l'11 de març. I ara tenim amb nosaltres el professor Dari Escandell, comissari de l'exposició. Bon dia, Dari Escandell, el comissari de l'exposició. Què ens pots contar d'àlbums il·lustrats infantils? Quina és la motivació?
Bon Molt bé, mira, la motivació ve perquè des del Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant ens van plantejar la necessitat de generar un producte per a tota la comunitat educativa, per allò que diem els agents vertebradors de l'ecosistema del llibre i la lectura, des de pares i famílies a mediadors, és a dir, mestres, educadors, bibliotecaris, llibreters, etc. I van dir, necessitem oferir un producte per tal de posar en l'aparador de les persones interessades aquelles obres, aquells títols, aquelles tendències actuals més interessants perquè la gent sàpiga quines són les obres en matèria d'àlbum il·lustrat més significatives. Val a dir en aquest sentit que l'àlbum il·lustrat, que sembla una excepció una mica estranya, és en realitat allò que anomenem lectures de primers lectors o de prelectors, és a dir, els llibres infantils.
Sí, molt bé. I en tota aquesta concepció, quines editorials comptàveu amb el seu suport?
D'editorials n'hem aconseguides un grapat, una caterva. En realitat, més de 75 editorials de tot el territori espanyol ja han participat de manera proactiva en el projecte. Ens han cedit imatges de fins a 350 cobertes o portades d'aixes lectures. I, com hem dit, no hem volgut això tampoc casar-nos, vulgament parlant, tant ningú, sinó en este cas donar una visió àmplia, una visió completa, absoluta, un ventall, totalment una amalgama absoluta de tots els títols.
Uh-huh. I quins són els eixos principals de les exposicions?
Sí, en essència l'exposició, que està integrada per 20 plafons, té una primera part més curta, més breu, anomenada la part didàctica, en què expliquem a aquests pares, a aquestes famílies, com s'ha de llegir de manera tècnica, de manera correcta, un àlbum il·lustrat. Per exemple, els expliquem qüestions nocionals, com ara què significa que el text vagi cap a la dreta, què significa que el text o la imatge vagi cap a l'esquerra, que les il·lustracions tinguin una determinada forma. Per exemple, un personatge de formes arredonides, de formes circulars, significa un personatge caracteritzat per una bonomia, per un tarannà tranquil, pausat. En canvi, un personatge així més de formes estridents, de formes més punxagudes, significa una persona dinàmica, una persona que no pot estar quieta. Hi ha una sèrie de codis que això s'expliquen en la primera part. Però bé, més enllà d'aixos primers quatre plafons, el rovell de l'ou, diguem-ne, la part més interessant, la part més neuràlgica, és, sens dubte, la part de les tendències. Allà s'expliquen, diguem-ne, les tendències temàtiques actuals pel que fa a la literatura infantil en estos dies, en els temps que ara corren, com ara, per exemple, temàtiques associades a la conscienciació social per tal de trencar, per exemple, estigmatismes, com ara, per exemple, factors com les noves realitats familiars, famílies reconstruïdes, famílies de pares divorciats, de xiquets que viuen aquest procés d'una manera i la literatura els ajuda a interpretar-lo. Per exemple, també trencament dels estereotips, tractament de la diversitat afectiva, per exemple, contra els estereotips masclistes, a favor de l'empoderament de la dona. Hi ha una sèrie de temàtiques o temàtiques en què els àlbums avui dia han esdevingut tendència i com a tal el que fem és explicar i donar a la persona que visita aquesta exposició pinzellades sobre els nostres quines són les obres més representatives del gènere.
Uh-huh. Aleshores, aquesta exposició està indicada per a totes les famílies del món.
Aquesta és la idea, és a dir, efectivament, com dic, que bàsicament la visita servisca, com hem dit, així com si fos una mena d'ingredient per tal d'incentivar i fins i tot per a resoldre problemes. Factors com ara, per exemple, que hem patit, per desgràcia, que continuem d'alguna manera encara patint, com aquesta pandèmia que hem viscut de resultes de la Covid-19, que ha comportat una sèrie de circumstàncies com l'arribada de la malaltia i fins i tot de la mort. Com tractar la mort, com tractar la malaltia per tal que el xiquet ho entenga. És a dir, hi ha una sèrie de materials, de recursos, de lectures, en definitiva, fetes de manera vehement, de manera conscienciadora, però també de manera subtil, com hem dit, entendridora i entenedora, podríem etiquetar-ho com a tal, perquè els xiquets entenguin aquestes circumstàncies. Després, aspectes com ara qüestions associades a la primera infantesa, com començar a cuidar els hàbits alimentaris saludables, el tema dels abusos de la tecnologia, xiquets que ja des de ben xicotets se passen dies i hores enganxats als telèfons mòbils o les tauletes, aleshores com combatre aquesta addicció als dispositius. En definitiva, la relació de temàtiques és infinita fins al punt que tenim fins a 16 plafons amb 32, cada plafó té dues temàtiques diferents, amb 32 temàtiques que poden resultar unes o altres, o potser totes, d'interès per al públic que visita la mostra.
Molt bé. I bueno, ja sabem que ha estat a Alacant. Bueno, no sé si en algun lloc més. Ha vingut a Elx. On anirà després?
Mira, la tenim ja pràcticament ja completa. La intenció és que quan des de la Universitat d'Alacant vam presentar el projecte, un projecte que va avalar també per l'Associació Valenciana d'Il·lustradors Professionals i per la Fundació del Llibre, bàsicament pretenien que rodara per totes les comarques del sud valencià, és a dir, per les comarques alacantines. I, de fet, volien que simbòlicament les universitats d'Alacant i la Universitat de Miguel Hernández foren així com el bastió de partida, com les seus inicials. A partir d'aquí se'n va al campus d'Alcoi i comença a circular després ja pels pobles. La tenim ja encarregada l'Ajuntament de Monòver, l'Ajuntament del Pinós, l'Ajuntament d'Altea, és a dir, hi ha una sèrie ja de localitats que ja ho tenen en perspectiva. I, evidentment, la mostra, no cal dir-ho, és gratuïta i està a la disposició no només de regidories de cultura o d'educació dels ajuntaments dels pobles d'ací del sud valencià, sinó també a la disposició de qualsevol entitat cívica, de qualsevol entitat cultural que vulga sol·licitar-la, òbviament de manera gratuïta a la Universitat d'Alacant, des del catàleg d'exposicions que tenim allà disponible.
Mm-hmm. Que bé, jo només que puc felicitar-vos perquè la feina ha estat fantàstica, la concepció de l'exposició està superbé, és molt didàctica i tot el recorregut que heu fet per a trencar tots aquests estereotips de què comentaves, la igualtat, la diversitat, les noves famílies, bueno, què vols, m'ha encantat. Jo, Dari, només donar-te les gràcies per les teues paraules a Dari Escandell, el comissari de l'exposició Àlbums Il·lustrats Infantils, que estarà amb nosaltres a l'ECO, Espai Cultural Obert, de l'edifici Altavix, fins al dia 11 de març. I pues, esperem que el seu recorregut siga molt llarg i que tota la població s'acosti al món de la literatura infantil des d'una òptica més igualitària i justa. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió i una abraçada a tota l'audiència.
I pel que fa a la nostra secció Cursos d'Hivern, el programa de cursos d'hivern UMH, dirigit a l'estudiantat de la UMH, ofereix 7 ensenyaments que es realitzen al mes de març i en les quals ja pots formalitzar la matrícula fins a cobrir-se les places. En total hi ha 60 places en les diverses disciplines adreçades a l'estudiantat de la UMH i a la societat en general. Així que afanyeu-vos i apunteu-vos.
Pel que fa a la secció de cinema, un curs més i ja anem per la desena edició, els dissabtes de febrer i març celebrem el cicle de cinema infantil en valencià a l'aula magna de l'edifici Altavix. El dissabte passat es va projectar Els Cruts 2 i demà dissabte a les 18:30 a l'aula magna es projecta El Parc Màgic. És una pel·lícula que narra la història de Juny, una xiqueta optimista i alegre que un dia descobreix un parc d'atraccions anomenat Wonderland, amagat al bosc. Allà coneix una sèrie de divertits animals que li expliquen que el parc, casa seua durant molts anys, està pràcticament en ruïnes. Només junt, amb l'ajuda de la seua imaginació i de seus nous amics, podrà arreglar-ho per salvar així els animals que hi habiten, portant de tornada la màgia a un lloc de somni. Aquest cicle es fa possible gràcies al Tempir i Xiquets d'Elx i l'aforament és limitat a 200 persones.
I ara us donem la benvinguda a la secció Un País d'Històries. Idea, creació i coordinació del professor de la Universitat Jaume I de Castelló, Enric Ramiro Roca. Autor del llibre que dona nom a la nostra secció, Un País d'Històries, aproximació literària a la geografia del País Valencià. Està editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló i, si voleu conèixer-ne altres històries, podeu llegir-les en el llibre. Avui escoltarem La princesa i el no sap què i Una anacoreta a la ribera. Un País d'Històries. Gaudim de la riquesa dels nostres parlars.
Vet ací que una vegada hi havia una princesa anomenada Merche, però tots li deien princesa. Vivia en una torre que es va ensorrar no fa gaire al castell de Xàtiva, població de gran renom en tota la història valenciana i no tan sols de la costera. La princesa tenia tot allò que pogués desitjar, menjar i roba, gent que li ho feia tot, joguines i quasi a l'instant tot allò que demanava i desitjava. Però la princesa estava trista, tan trista que emmalaltia. I era Nadal. Els seus pares, els reis de Perelló i del Mareny i la barraca d'Eues Vives, estaven molt preocupats per la princesa. No sabien què fer. La portaren al balneari de Castelló de la Ribera, la pujaren a l'ermita de Santana i al cavall Bernat, la dugueren al monestir de la Murta, li donaren herbes de la garrofera de Guadassuar, visitaren els sants patrons d'Alzira, la passejaren per la serreta de Manuel i per la platja de Cullera. Però res. A la fi, van decidir donar una recompensa per a la persona que fos capaç de fer riure la princesa, perquè sempre estava trista, tan trista que malaltia. I va vindre gent de tot el món. Els primers foren els veïns i veïnes que ho intentaren de totes formes, però cap d'ells ho va aconseguir. I la princesa estava trista, tan trista que malaltia. Un dia, mentre la princesa estava als jardins del palau, molt a prop de l'antic pou del Carrascalet, va veure a l'altra banda de la tanca del palau passar un pobre home, mal vestit i mal menjat, que no parava de cantar.
«Per què cantes, bon home?»
«Estic molt content», va contestar.
«I què t'ha passat per estar tan content?»
«A mi? Doncs no res d'especial. Tinc un dia més, puc caminar i veure el sol, i en arribar al Ginet, segurament alguna bona persona em donarà un pla de calent i a bon preu per la meua feina al camp. I tu què? Estàs contenta?»
«Això voldria jo»,
digué la princesa, que estava trista, tan trista que malaltia.
«No sé per què sent aquesta tristor un dia sí i l'altre també, i no més tinc ganes de plorar.»
«Doncs pren la meua camisa», digué l'home. «Això t'ajudarà en els moments més difícils a recordar el que ha de ser important per a tu. Però posa-te-la al revés, ja que funciona només així.» I la princesa agarrà el no sap què i va fer com que se'l posava. Doncs el pobre home no portava res de res tapant-li el pit. El pobre va continuar el seu camí cap a la torre del Borrero i la princesa, que estava trista, tan trista que malaltia, es quedà pensant en el que li havien parlat. Des d'aquell dia, la princesa, que estava trista, tan trista que malaltia, deixà de banda la seua tristor i recordà a cada moment l'home sense camisa que sempre estava content i content, pensant que tindria un raig de sol i un pla de calent després del treball de cada dia. I era Nadal. Potser no facin falta massa coses per a ser feliç algú. Doncs sempre tindrem motius per estar tristos o contents. Es tracta només de triar l'humor que volem tindre i buscar raons per justificar-lo. I sempre hi haurà algun motiu en el passat, present o futur. Allò que hem de considerar és que mentre vivim necessitem forces per a mantenir-nos en peu i què millor que fer-nos una espenteta positiva en lloc d'esperar que el destí o els altres ens ajuden. Per això, quan tenim problemes o de tant en tant, no estaria mal fer-nos algun regalet si no tenim la sort que ens el facin. Doncs segur que ens el mereixem per alguna raó, o no?
Història narrada per Josué Perales Chirlaque i Neus Mejías Ferrero, des de Xàtiva, a la comarca de la Costera.
Una anacoreta a la Ribera. Són moltes les persones que al llarg de la història s'han allunyat de la civilització per a viure el seu retir espiritual. Molts més dels que sembla, tot i que en l'actualitat és pràcticament impossible. Però a l'edat mitjana era una altra cosa, i per desig d'aventura, per espiritualitat o per simple protecció, molts abandonaven els pobles i fugien a la natura, lluny de rius com el Xúquer, que era una important via de comunicació. Un d'ells, Toni, de nom, i molt espavilat per cert, va arribar a la vall de la Murta, un indret entre la serra de Corbera i la de les Agulles. Allí es va instal·lar, en el frondós bosc que l'omplia i molt a prop de la bassa que avui es veu al costat del monestir. Allí trobà el seu refugi. I no en les càbiles de Sueca, que diuen alguns. Primer era simplement un abric, però amb una paciència que caracteritza a bona part del professorat, anà foradant i foradant la roca fins a aconseguir una cova ampla, amb bones vistes, segura i d'unes dimensions que no tenen res a envejar als pisos de protecció oficial actuals. Aquesta cova, amb el pas del temps, la va convertir en l'ermita del Mont Sant, que encara es pot observar si visiteu l'entorn de la Murta, enfront de la posterior Torre dels Coloms i molt a prop de la Gran Bassa. Amb bons aliments i prou d'exercici, pujant i baixant de la cova amb una escala de corda i un treball de mínima subsistència, li feu tindre una salut de ferro i viure més d'un segle d'existència decorat amb profundes arrugues i un cos flexible com un lliri. Tanmateix, el que més destacava d'aquest personatge era el domini que tenia sobre les seues facultats i poders psíquics. No obstant això, la mort no perdona. I l'ama, el senyor de la mort, envià un emissari per a que portara l'anacoreta al seu regne. Aquest, amb el seu poder clarivident, intuí l'arribada, i com que era un expert en el do de la ubiquitat, projectà 39 formes idèntiques a la seua. Quan l'emissari anà per ell, es va trobar amb 40 eremites tots iguals i, sentint-se impotent per detectar el cos vertader, no tingué més remei que tornar-se'n per on havia vingut. Més una volteta que feu per la vall de la Casella per a veure els cèrvols. Arribat al regne de la mort, li contà el que li havia passat a l'ama. I aquest, després de reflexionar durant un instant, aproximà els seus llavis al missatger i li va esbossar unes sàvies instruccions que feren somriure el circumspecte semblant del terrorífic emissari. Novament, tornà per l'anacoreta i novament l'anacoreta va reproduir 39 vegades el seu cos. Però en aquesta ocasió, seguint les instruccions de l'ama, l'emissari va pronunciar les següents paraules. Increïble! Però quin portent de persona! D'anacoreta i d'alzireny! Extraordinari! Extraordinari! Quin gran efecte! Però, quina llàstima de defecte! Quin error has comès! Quin? Va preguntar l'anacoreta vertader, ferit en el seu orgull. I així va ser quan l'emissari trobà l'anacoreta i se'l va endur al regne de l'ama, el senyor de la mort. L'ego és el jo, una construcció que fa cada persona acumulant experiència, però també és un constructe social perquè són els altres els que perfilen aquesta visió, els que modelen el caràcter en la seva interacció. I està bé tindre un ego, però no sobredimensionat, doncs es fa viure d'esquena a la realitat i es converteix en un taló d'Aquiles. Cultivem la nostra autoestima, però controlem el nostre orgull.
Història narrada per Nelson Seguí Penedès, des d'Alcàsser, a la comarca de l'Horta Sud.
Pel que fa a la secció del 25 aniversari de la UMH, que encetem avui i anem a continuar durant tot l'any, la universitat sabem tots que va començar a funcionar l'any 1997 i, per tant, enguany complís 25 anys. S'ha creat una comissió per a treballar totes les activitats que es programaran durant tot el curs i, entre d'altres, tindrem concert de la Jove Orquestra i de l'Ensemble Vocal Neuma amb la col·laboració de la Camerata Numen. En el proper programa, escoltarem Maria Dolores, que ens comentarà les propostes que ens estan preparant el director de la Jove Orquestra, Paco Serra, i la directora de l'Ensemble, Carmen Montesinos.
I així arribem a la fi del programa. Aquesta ha sigut l'oferta cultural d'aquest programa. Us recordem que tota la informació està disponible en les xarxes socials, Twitter, Facebook i els nostres webs de cultura, els nostres webs cultura.umh.es i llengües.umh.es. Fins al proper programa.
Adeu.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.